A la Salut, l'espai mensual de Radio Ciutat de Valls en col·laboració amb el grup de bioètica i salut comunitària del CAP Ignasi Sarró.
Benvinguts i benvingudes a la Salut, l'espai mensual que fem a Radio Ciutat de Valls en col·laboració amb el grup de salut comunitària. Aquest mes de març volem tractar la Covid-19, el coronavirus, perquè fa 5 anys que ens tancaven, que hi havia doncs l'estat d'alarma per aquesta pandèmia mundial que ha afectat tant a les nostres vides, i volem recordar aquells moments de la mà d'una metgessa de família del CAP de Valls, Ignasi Sarró, la Natàlia Aguilera. Benvinguda als estudis de Ràdio Ciutat de Valls.
Ben trobada, gràcies, gràcies.
En primer lloc, ens ha canviat la vida, tota la societat, 5 anys després de l'esclat del coronavirus, quan, recordem, sortien les autoritats sanitàries, també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Estem en estat d'alarma i ens tancaven a tots a casa, i també, doncs, d'alguna manera els sanitaris havien de lluitar contra una pandèmia que no sabíem d'on venia.
Per part nostra, per part dels sanitaris, hi ha hagut un abans i un després. És a dir, han canviat moltes coses en el nostre dia a dia, hi han hagut moltes coses que hem adquirit o que hem interioritzat com a una feina diària que potser anteriorment no fèiem i que ens han ajudat a millorar, i d'altres coses doncs ens han ensenyat que hi ha una part no tan bona de la medicina, no? No és tan romàntic tot i salves vides, sinó que en aquell moment doncs va ser un cop dur per tots nosaltres.
Han passat 5 anys. Es pot dir que la Covid-19 no és com una grip. De fet, es deia, no?, quan hi havia els primers indicis, el mes de gener, a la Xina.
Sí, nosaltres fem una mirada enrere i mirem el que va passar fa 5 anys. No era una grip, no ho era, perquè les xifres de mortalitat, les xifres d'afectació i tot el que va passar va ser molt més que qualsevol grip que passem. Anualment hi ha una petita epidèmia en la que hi ha un pic de casos de grip, hi ha morts per culpa de la grip, i això passa anualment, però que nosaltres recordem no ens havia passat, no, o que la majoria de nosaltres recordem no havia passat mai a les nostres vides viure una pandèmia com aquesta. Per tant, en aquell moment no ho era. Actualment, sí, actualment podem dir que és algo similar a una grip o un quadre catarral, que inclús a vegades és més lleu que una grip.
Després en parlarem, però li podem trobar una definició a la Covid-19, al coronavirus?
Una definició com a malaltia?
Sí.
En aquest cas, doncs, la Covid-19 avui en dia és una malaltia de caràcter prioritàriament respiratori, tot i que també a vegades pot tenir símptomes gastrointestinals, i bàsicament és de contagi, com deia, respiratori. Ens dona afectació a les vies aèries, amb mucositat, malestar, pot donar aquella cosa que recordem com que perdíem l'olfacte o el gust, pot passar, pot donar febre, i a nivell gastrointestinal, doncs, en algunes ocasions apareix també associat a nàusees, a algun vòmit o alguna deposició diarreica.
Com recordes els inicis? Recordem, ets metgessa del CAP, també has treballat a urgències tant a Sant Joan de Reus com també del Pius Hospital. Com ho recordes? Aquell 13 de març, per exemple, sí que abans ja hi havia antecedents, sobretot a la Conca d'Òdena, on es va tancar una mica abans.
Nosaltres, des del que fa el CAP, començàvem a estar preparats una mica abans. És a dir, aquell dia per nosaltres, evidentment, va quedar molt marcat com a per la resta de població, però és cert que des de principis de febrer o inclús una mica abans ja estava començant a preparar-nos amb protocols en els que ens deien què havíem de fer en el cas de que hi hagués una situació com aquesta. Certament també he de dir que la majoria de nosaltres encara ens mostràvem molt incrèduls i no pensàvem que això pogués estar, que ens pogués afectar o que pogués aparèixer a les nostres, no, a la nostra població. Era com ha de venir un xino des de la població de no sé on a Valls i ens ha d'infectar. Això és com a impossible. Però també és veritat que van començar a infectar-se a països del nostre voltant, com va ser Itàlia, i llavors ja no ho vam veure tan lluny. Vam veure que sí que podia passar-nos. I ens vam començar a preparar mitjançant uns protocols en els que ens explicava com havíem d'actuar en cas de rebre algun cas sospitós. Inicialment, els casos sospitosos, doncs, ens explicàvem que havíem de fer tota la parafernàlia de posar-nos un epi, protegir-nos molt, fer uns circuits, però no estàvem preparats. Realment estava en paper ens deia que havíem de fer tot allò, però no ho havíem encara experimentat i no sabíem fer-ho. I llavors, a partir del 13, ho vam aprendre a fer i molt ràpid, no? Tots vam haver d'aprendre'ns a posar un EPI, sobretot aprendre'ns a treure un EPI, a com tractar, com aïllar i què fer a nivell de la població perquè el contagi es minimitzés.
Uh-huh. Tots recordem que el sistema sanitari es va veure desbordat durant molt de temps. Va canviar molt, no?, la manera d'atendre els pacients. També van sortir les consultes telemàtiques que avui en dia fins i tot es mantenen.
Correcte.
Però m'imagino que devia ser molt dur.
Va ser duríssim. Per tots els sanitaris que van veure això, i els no sanitaris, òbviament, i tota la població, eh? O sigui, és un abans i un després, com hem dit al principi, però a nivell nostre, clar, la medicina tradicional es basa en visitar un pacient, veure'l, tocar-lo i poder diagnosticar, no? I en aquest cas el que ens deien és que no podíem veure'ls, que no els podíem tocar o que els havíem de tocar quasi des de lluny i havíem d'interpretar què és el que estava passant. Això ens va complicar molt el nostre dia a dia. També és veritat que, com he dit al principi, algunes coses bones que en vam aprendre, no? És que la teleconsulta o la e-consulta que avui en dia tenim tan interioritzada, doncs es va potenciar molt. Existia des d'anys abans, probablement des de 2014-2015 ja ho estàvem començant a utilitzar, però s'utilitzava d'una forma ínfima, molt poca població utilitzava la e-consulta i actualment doncs, és una eina per comunicar-se a la relació metge-pacient, millora molt, molt ràpida, molt eficaç i això ho hem implementat i ho tenim avui en dia encara.
Quines són les vivències que potser et van impactar més, siguin els CAPs, també si estaves de guàrdia en algun hospital d'aquests que hem comentat, o fins i tot l'experiència de companys i companyes en les residències, que també van ser un nucli molt afectat, tenint en compte doncs, la gent gran.
A nivell personal, de les coses que més em van afectar és, o sigui, jo, a nivell personal, quan estava a l'hospital a les urgències i veies els primers casos de radiografies on el pacient estava afectat per Covid i les imatges, no? La gravetat d'aquella situació. Allò et feia un calfred i eres conscient de que allò era molt greu. No? Això a nivell d'hospitalari. A nivell del CAP és veritat que vam tenir la sort de poder-nos organitzar molt ràpid. Aquí al CAP de Valls doncs, hi va haver una molt bona gestió. Ens vam reorganitzar molt, vam fer torns per no coincidir tots els professionals perquè doncs, incrementàvem el risc de contagis, lògicament. Vam organitzar-nos per treballar, per teletreballar inclús. I a nivell residencial doncs, es va fer una cobertura per intentar que la Covid estigués minimitzada a nivell de les residències. El que va passar en aquest aspecte i en aquest àmbit, doncs que els avis, els nostres avis, la nostra gent gran, es van trobar sols. Van estar molt poc acompanyats, no podien rebre visites i això va ser molt dur.
Si no recordo malament, el desembre del 2020 es van poder administrar les primeres vacunes a Catalunya. D'alguna manera es comença a veure la llum al final del túnel, eh? Va ser un procés molt lent amb el tema de vacunacions perquè no n'hi havia per tothom. Tots recordem anar-nos a vacunar al pavelló Joan Avellar, amb el Cursal, vacunació que va acabar, allò, la vacunació massiva fins a mitjans del 2022, eh? Amb les dosis que t'havies de donar. Va ser clau, no?, trobar una vacuna per intentar solucionar un problema que va causar, doncs, situacions difícils a nivell de l'economia i també doncs, del fet de les relacions socials entre nosaltres, no?
La vacunació, com en aquest cas amb la Covid, però com totes les vacunacions, és clau perquè és una forma de prevenir malalties i de minimitzar a nivell poblacional. Val? Llavors, que nosaltres ens vacunem vol dir que aquesta malaltia per força, que hi ha menys contagi i hi ha menys virulència. I, per tant, això ens va facilitar molt que poguéssim anar normalitzant el nostre dia a dia. De fet, vam estar amb prohibicions, restriccions de mobilitat, amb restriccions de certes activitats durant molts i molts mesos i es van haver d'anul·lar moltíssimes coses que nosaltres teníem interioritzades com un dia a dia normal i vam haver d'aprendre a fer-ho de formes alternatives. Llavors, gràcies a la vacunació vam poder tornar a recuperar tota aquesta activitat, no? Pensar en un concert massiu en l'època aquella era impossible i avui en dia ho hem recuperat doncs, gràcies a que els contagis estan molt minimitzats.
Com dèieu, va ser un procés llarg. Què els hi dèieu als pacients sobre els dubtes que potser tenien de vacunar? Perquè recordem que la vacunació en cap moment es va fer obligatòria, va ser recomanable.
Exacte. La vacunació és una recomanació que es fa a nivell de població. Per la nostra part i des del CAP, doncs, el que es va fer va ser molt incisiu, sobretot en aquella població més fràgil o que, més susceptible de poder passar conseqüències més greus per culpa de la malaltia, i és per aquí per on es va començar. Sempre les vacunacions sempre estan destinades, doncs, a aquesta població inicialment, i després es generalitzen. Llavors, per la nostra part, sempre es treballa molt des de la medicina preventiva, és a dir, prevenir que les malalties vagin a més, que siguin greus, i prevenir aquests contagis. I sobretot era això el que es parlava. La virulència de la malaltia va fer que tots nosaltres perdéssim gent propera, que veiéssim no, les conseqüències molt greus que podíem passar si paties la malaltia, i per tant jo crec que això també ens va fer reflexionar sobre la necessitat d'aquesta prevenció.
La vacuna avui en dia encara s'administra, i en diferents èpoques, per exemple a Valls, quan s'apropa la tardor, el Centre Cultural Municipal és un centre de vacunació tant de Covid-19 com també de grip. S'administren les dues. Com funciona? Es pot administrar en qualsevol moment de l'any aquesta vacuna, o s'ha de seguir? Com funciona tot plegat?
La vacunació generalment sempre és una bona oportunitat per poder estar vacunat. Això perquè, com dèiem, és medicina preventiva. Però és cert que generalment es concentra tot en les èpoques que es preveu que hi haurà el pic de l'epidèmia, no? A partir d'aproximadament mitjans d'octubre, finals, comença l'època de vacunació, en la que es fa molt més intensiva, i tota aquella població inicialment que és més susceptible a patir malalties més greus per culpa de les malalties respiratòries, doncs es fa aquesta vacunació massiva en aquests centres i es fa una recomanació a la població en general. Però després també és veritat que tota la població pot accedir amb això. I també és cert que es poden fer les dues vacunes conjuntament. En el mateix dia et pots administrar Covid i grip.
També, abans que descobríssim que hi havia una vacuna, es van provar assajos clínics i també alguns medicaments com el Remdesivir, a veure si es podien aturar i sobretot salvar vides, que alguns van ajudar d'aquests medicaments. Encara s'administren també?
L'ús és bastant limitat. La veritat és que nosaltres, des de l'atenció primària, per exemple, no és un medicament que utilitzem. De fet, sempre vam tenir certes restriccions. Hi va haver un moment en la màxima incidència de pandèmia que els teníem i sí que s'utilitzaven, però actualment s'utilitzen de forma molt mínima. A nivell hospitalari, amb aquella gent, doncs, que tens el diagnòstic i que creus que li poden afavorir, realment curar la malaltia, estem parlant d'una malaltia vírica, llavors els antivírics en aquest cas el que fan sobretot és minimitzar símptomes i fer escurçar una miqueta la malaltia. Però curar-la com a tal, doncs, és la pròpia evolució de la malaltia la que acaba per curar, no?
5 anys després, recordem que hi van haver 5 onades, la pandèmia, d'alguna manera, les restriccions que coneixem fins al mes d'abril del 22. Havíem de portar, per exemple, la mascareta, hi havia encara restriccions d'aforament, recordem tots les desenals de la Mare Déu de la Candela, que hi havia restriccions, només el 80%, després ja es va, d'alguna manera, a mesura que passaven les setmanes, doncs relaxar, però avui en dia, on estem? Perquè, clar, el concepte onades, d'alguna manera, el mes d'abril del 22 es van acabar.
El concepte onada com a tal probablement ha desaparegut, perquè doncs la virulència de la malaltia ha disminuït, la mortalitat de la malaltia ha disminuït, i sobretot el que ha disminuït també és el contagi. Fins llavors hi havia un contagi molt estricte en el que estàvem com entre cometes, no?, dintre els protocols fent test a tot aquell que tingués símptomes suggestius, i avui en dia això no es fa. De forma sistemàtica no es fan test i per tant no tenim un contagi estricte de la incidència de la Covid. Això no vol dir que no existeixi. La Covid continua existint, en continuem tenint, continua sent contagiosa i continua donant més o menys els mateixos símptomes, per sort no tan greus, i per sort doncs la incidència no és tan alta, però no ho tenim comptabilitzat. Per tant, parlar d'onades potser seria molt atrevit, no?
A partir d'aquí, futur i perquè no torni a passar, això és inevitable potser, o n'hem après d'aquella situació? I podem afrontar una nova pandèmia? Tots recordem que hi va haver la pandèmia de la grip i va haver-hi després aquesta pandèmia que coneixem de la Covid-19, i que no es pot descartar que en el futur n'hi hagi alguna més.
No es pot descartar, és probable. La història natural de les malalties, doncs, fa que cada X temps apareguin pandèmies i probablement n'apareixeran. Esperem que la majoria de nosaltres no l'hàgim de tornar a viure, i aprendre'n com a tal, probablement hi ha hagut moltes coses que sí, que hem après, però també és cert que, com que la gent en general són bastant incrèduls, jo crec que si arriba el moment de que tornés a aparèixer, ens tornaríem a picar els dits. Probablement tornaríem a cometre alguns errors, tot i havent viscut una situació similar, perquè doncs, sempre pensem que no podrà ser, que això no em passarà a mi, no? Però, bueno, si hem de pensar en si n'hi haurà o no, doncs és probable que a la llarga sí.
La Covid d'alguna manera s'ha estabilitzada, però hem de seguir recordant als nostres oïdors, a tota la societat, que és molt important, el rentat de mans, la mascareta, si hi ha símptomes, millor no acostar-te a la persona, no? És allò, els consells que sempre, fins i tot abans de l'aparició de la Covid-19, ja hi eren, i que els professionals sanitaris d'alguna manera ja avisàveu.
Correcte. Nosaltres, sigui quin sigui el virus que tens, no? La malaltia que estiguis patint, les mesures preventives per intentar no contagiar la resta, doncs són generals. Utilitzar una mascareta, sobretot si vas a centres sanitaris, i ara, per exemple, que estem en època d'epidèmia, doncs és probable que et trobaràs amb algú que estigui malalt i et pugui contagiar. Reunions amb molta gent en la que, si tu et trobes malament, doncs tens risc de que contagiaràs. I, per tant, ús de mascareta, rentat de mans, intentar evitar determinades circumstàncies en les que saps que pots produir aquest contagi. I a partir d'aquí, doncs, bueno, fer en el dia a dia una mica les recomanacions que ja sabem.
A Ràdio Ciutat de Valls hem volgut recordar la pandèmia de la Covid-19, l'inici de la pandèmia del Covid-19, 5 anys després, recordem 13 de març del 2020, 5 anys després 13 de març del 2025, doncs analitzem en quin moment ens trobem, recordem també tota la feina que vau executar els professionals sanitaris i donem més detalls d'una cosa que era desconeguda i que ara doncs ja d'alguna manera n'hem après o no. I això ho podrem dir amb el pas del temps, doncs les conseqüències que ha tingut i els remeis que s'han trobat, la importància també de trobar la vacuna. Natàlia Aguilera, metgessa de família del CAP Ignasi Sarró de Valls, gràcies per atendre'ns. No sé si vols afegir alguna cosa més.
No, res, gràcies a vosaltres per convidar-me.
A vostès.